Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Avui tornem a estar aquí, els dels Oficis del Llibre, i avui tindrem amb nosaltres una historiadora medieval que resulta que està al capdavant d'un arxiu important, d'un arxiu comarcal. A més, després de tenir l'entrevista i la xerrada tranquil·la amb ella, farem les recomanacions de llibres que fem cada setmana i també la lectura d'aquelles imprescindibles perquè aneu a buscar llibres a la biblioteca o aneu a comprar de nous a la llibreria. Bé, dit això, entrem. Hola, bon dia, Carme Maria. Què tal?
Molt bé.
Tenim aquí a la Carme Maria Marugán Vallvé, que em diu que és nascuda a Ceuta, però que va créixer a Barcelona, suposem que també hi va estudiar, ara ens ho explicarà, que s'ha passat 25 anys, res, 4 dies, al Pallars Sobirà, ja fent d'arxivera, al front de l'arxiu comarcal, i ara ha vingut cap al Baix Empordà, i la tenim a la Bisbal, al front de l'arxiu comarcal del Baix Empordà. Què fa un arxiver?
Fa moltes coses i a més la nostra professió ha canviat molt. Jo sóc medievalista de formació. Antigament, quan jo vaig començar, no fa tant, fa 25 anys, això sí, els arxius comarcals no es deien així, es deien arxius històrics comarcals, perquè la seva funció era sobretot la documentació històrica. Després els arxius històrics van perdre aquest nom, perquè ja es va entendre que no només eren històrics, i aleshores avui en dia gestionem la documentació històrica i, bueno, per no dir paraules massa tècniques, no? Una documentació més intermitja, més actual i fins i tot la documentació electrònica. I donem suport a tots els ajuntaments de la nostra comarca i al Consell Comarcal en aquests sentits, i per altra banda custodiem i treballem conjuntament amb les notaries de la nostra comarca, jutjats, etc. I després també tenim fons de particulars, d'empreses, patrimonials, vull dir, és que...
Per tant, hi ha paper de tota mena aquí dins.
Hi ha pergamí, hi ha paper i hi ha documentació electrònica. Sí.
I què fa que un estudiant de història medieval acabi treballant en un arxiu? Té sentit quan parlem de pergamins, doncs ve allò, no? Com la idea romàntica sí que lliga, però probablement algú que acaba història té altres sortides. Com és que tu vas decidir-te per tirar cap aquí, o no t'hi vas decidir? La vida a vegades ens porta a llocs i ens hi quedem.
La vida ens porta a llocs. En Ramon Alberg, suposo que el coneixeu, sempre deia que l'arxivística no és normalment una primera opció. Allò, els jovenets, no? Els nens de 14 anys no pensen a fer-se arxivers. En el meu cas, quan jo estudiava al final de la meva etapa, no?, d'estudiant a la UB, a Medieval, el que m'agradava més o el que m'interessava més era l'arqueologia medieval, que a més va ser un moment una mica d'empenta, no?, de l'arqueologia medieval, que també era una gran desconeguda i tot això. Però bueno, professionalment no hi havia tampoc massa sortides. Per una altra banda, jo vaig començar a fer la tesina i després, bueno, volia fer tesi i la vaig començar, però això ja no es va acabar. I per tant anava als arxius a investigar per fer aquest treball, no? I fonamentalment a l'arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. I bueno, per històries de la vida, van necessitar personal, em coneixien i van dir, vinga, va. I vaig entrar, a més, jo sempre que ho explico, la gent al·lucina, perquè vaig començar treballant potser amb el fons més important o un dels més importants d'Europa, no? Que és el de la Cancelleria Reial. I per tant vaig tenir una entrada així, becària, evidentment, no? Però vull dir, vaig tenir una entrada en un món apassionant.
Apassionant,
no?
Això t'ha de dir, perquè...
Després, clar, aquest món ha canviat molt. És a dir, actualment el nostre problema, entre cometes, és que hem de saber llegir un document del segle X, per dir alguna cosa, i del segle XXI, i de tot tipus. I treballar imatges, i treballar dibuixos, i treballar plànols, i bueno, estem tocant moltíssimes tecles, no? I ara ja es fan, després dels estudis bàsics, que poden ser d'història o d'altres carreres, es fan els estudis aprofundits d'arxivística.
Sí,
no?
Vam parlar això, uns programes enllà, vam estar parlant amb personal que està donant de biblioteconomia, i van venir a explicar exactament amb què anaven i com anaven adreçats als seus estudis. I estaven creant un planter molt important de gent.
Sí, sí, i es necessita, eh? Sí. Es necessita.
Home, amb la digitalització.
Home, amb tota l'administració electrònica i la digitalització, i el que tu dius, vull dir que intentem, a més, acostar-los molt als possibles usuaris. És impossible digitalitzar-ho tot, eh? Necessitaríem milions i milions i milions d'euros per poder fer, i si realment és possible també, perquè no tot ho pots fer públic, no? És a dir, hi ha totes unes lleis que s'han de complir, no? Però sí que intentem que els nostres inventaris estiguin online, i que, bueno, una determinada documentació a poc a poc es pugui consultar des de tot arreu del món, i això a vegades és molt gratificant, eh? Que t'arribi un correu electrònic d'Argentina dient que han estat consultant i que s'hi posaràs més
o quan
per poder seguir, això és molt gratificant.
Qui són els usuaris de l'Arxiu Comarcal? A qui va adreçat? Qui pot venir a la porta, trucar, entrar per demanar què? Expliquem-ho, això, perquè a vegades queda molt difús, no? A l'arxiu, si és com l'arxiu allà on hi des en papers,
sí, sí,
bàsicament, no? Un magatzem de papers. Qui pot venir a veure, a seguir, a investigar, i per què? Qui són els usuaris d'aquest arxiu?
Hi ha de tot. A veure, hi ha grans grups. Podríem dir el investigador professional, és a dir, professors d'universitat, o bueno, són els que ens imaginem tots, no? Així, que poden haver d'altres, perquè pot haver investigadors més d'àmbit local, que no tenen, però bueno, podem dir els investigadors, no? Allò amb majúscules. Després, els nanos que fan treballs de recerca de l'institut, suposo que molta gent sap que a Catalunya, al batxillerat, hi ha uns crèdits, no?, que són el treball de recerca i que compten el 10% de la nota del total de batxillerat, no? De batxillerat, dels dos cursos. Per tant, home, nosaltres podem orientar en molts dels temes, no només històrics, eh? A vegades la gent es pensa que només per fer història, pot haver un gran ventall de temàtiques possibles, sempre restringint en el sentit de que un treball de recerca no ha de ser una tesi doctoral, però vull dir, sí, acompanyar una mica a aquest investigador jove, no?, a caminar, i a que tingui un bon final amb una bona nota,
Donar les bases,
sí, i orientar, sobretot orientar, perquè clar, són molt joves, no tenen una base teòrica forta, clar, evidentment no la poden tenir, i per tant necessiten una orientació. I els hi donen els seus professors, però vull dir, nosaltres els hi podem donar una mica més especialitzada, no? Un altre gran grup d'usuaris és el ciutadà, En general, per qualsevol problema, és a dir, per exemple,
els testaments?
No, bueno, els testaments, però aleshores aniria potser més per notaria. No, problemes vull dir pues que tinguis un plet, no? I aleshores necessitis documentació per fonamentar la teva defensa. Aleshores, clar, necessites acudir a l'arxiu si tu no tens a casa tota aquesta documentació. La meva experiència diu, això clar, era el Pallars, cada vegada que hi havia una revisió cadastral, cada vegada hi havia problemes. En algú se li havien menjat una finca, o total o parcialment, no? Aleshores vinga, i sabia, en aquests casos s'ha d'anar al cadastre del 55, que és el bo, i que té unes fitxes, parlem de rústica, bones i tal, i aleshores allò és un document probatori, i a partir d'aquí doncs, poden fer la reclamació, etc. No? Vull dir, nosaltres cada vegada que hi havia revisió cadastral, cada vegada que hi havia problemes. No ho sé, jo he viscut, clar, vull dir, aquí fa molt poc temps que hi soc, però vull dir, clar, amb 25 anys allà dalt, problemes de gent que si no documentaven que casa seva existia des de feia temps, pues li tiraven a terra. I bueno, no, hem pogut documentar moltes coses i hem pogut ajudar a molta gent, no?
A més, a l'arxiu feu de tant en tant, munteu exposicions i munteu activitats.
Més usuaris encara, eh?
Sí? Doncs vinga, va.
A les persones que busquen la seva família, o sigui, genealogia. Aquí hi han hagut modes, però bueno, a França va ser un boom de tots aquests jubilats joves, que van decidir resseguir els seus orígens. I això, clar, ha portat molts usuaris a l'arxiu. El que passa que també han de tenir uns mínims de coneixements, o habituar-se a determinat tipus de documentació i de saber què volen i què necessiten i tot això. Però realment és un públic, és un tipus d'usuari molt interessant i es fan autèntiques virgueries. Sí, jo he vist gent que ha fet uns arbres genealògics molt, molt ben fets. I en realitat només es necessita un DNI per anar a un arxiu. Una altra cosa és que evidentment hi ha documentació que no es pot consultar, o sigui, que no tothom pot consultar, perquè hi ha unes lleis que estan afectant aquesta documentació.
I amb els ajuntaments? Quin tipus? Clar, perquè els arxius treballeu
directament
amb tot allò que vol dir història, perquè és història, ho acabarà sent-ho, i paperassa variada de tota mena, actualitzada. I d'ara, què feu amb els ajuntaments? Com es treballa amb els ajuntaments?
Mira, amb els ajuntaments el problema que tenim és que no tenim prou temps i prou personal per atendre'ls a tots, com a mi m'agradaria cuidar-los i atendre'ls, no? Perquè hi ha una gent molt vàlida treballant als ajuntaments, però que no dona l'abast perquè les coses són complicades. Aquest matí he estat a Palau-sator i dono fe de la bona voluntat, de la bona feina que estan fent, però que clar que els hem d'ajudar. Un primer ajut és ingressar a l'arxiu comarcal tota la documentació que ja no necessiten en allà, que podem dir que és la històrica, no? I que aleshores nosaltres, clar, vull dir, aquí està la seva conservació garantida, és a dir, aquí l'acabem d'inventariar, si és que no ho estava, ben col·locada i ben custodiada amb uns dipòsits que estan amb una temperatura i una humitat establertes. Vull dir, clar. Això per una banda, però per una altra hem de donar suport en el dia a dia. És a dir, el que queda allà, la documentació que ells necessiten tenir allà i que d'entrada, o sigui, de forma immediata no pot venir a l'arxiu, aleshores, clar, que estigui endreçada, que estigui bé, que estigui trobable, localitzable, perquè ells puguin treballar bé.
No? Donar unes directrius.
Exacte. I amb l'administració electrònica, clar, aquí també ens hem hagut d'implicar molt, perquè això implica aplicar uns codis, aplicar uns nous programaris informàtics i una nova manera de treballar. Aleshores, molts estan en sortint bastant bé, però clar, implica que nosaltres tutelem una mica aquest viatge, no? I aleshores, donem la nostra unes pautes, uns consells.
Fer una feina important d'acompanyament.
Sí, i està obert sempre, jo els que ara vaig visitar no em van trucar, sobretot qualsevol dubte truqueu, és a dir, si no podem venir immediatament, perquè clar, no pot ser, però truqueu que a vegades podem solucionar, sobretot tema codis, no, això no és tal, sinó això és això.
Ah,
exacte. I fem tot aquest, intentem acompanyar-los amb aquest viatge.
Has parlat d'una cosa abans que anem de parlar per força, eh? Perquè resulta que tenim aquí davant la persona que ha inventariat el fons de l'Esteve Albert, tot el fons bibliogràfic de l'Esteve Albert. L'Esteve Albert, jo que estic a l'Escala, però faig feina i tinc casa a Bellcaire, és algú molt proper que tenim aquí molt present amb Bandera de Catalunya, però l'Esteve Albert era molt més gran que tot això. És una persona que havia recollit de tot arreu, no?, de Catalunya, tradicions, que les va tornar a posar en solfa, que se les va reinventar, que va escriure molta poesia. Com va ser això? Com et va tocar aquesta loteria?
A veure, quan jo vaig conèixer l'Esteve Albert, ja era gran, va ser l'any de la inauguració de l'arxiu, és a dir, jo vaig arribar al Pallars Sobirà, que l'arxiu encara no estava acabat de construir, i aleshores durant un any vaig estar a Esther Ridaneu, no? Mentre l'arxiu de Sort, el comarcal, s'acabava la seva construcció. Aleshores, l'Esteve Albert s'havia fet molt gran i tenia un problema, o sigui, la seva preocupació era què passaria amb la seva documentació. Aleshores, lo natural, per dir-ho d'alguna manera, o lo fàcil en aquell moment hagués estat Andorra, perquè ell vivia a Andorra. Però Andorra va coincidir amb un canvi de generació, o sigui, els polítics, els gestors, diguéssim, i aleshores van considerar que no era important. L'arxiu de la Seu d'Urgell no existia, encara, al comarcal de l'Alt Urgell, i una de les filles de l'Esteve viu a Llavorsí. Vale? I aleshores, i el seu marit és secretari. I aleshores aquest noi, en Jordi, em va dir, i un arxiu pot tenir documentació de particular? I jo, home, i tant, cap problema. És que el meu sogre, tal... I aleshores l'Esteve va venir un dia, ho recordo perfectament, perquè l'arxiu encara no hi havia ni llum. Tot ja estava a punt, però faltaven quatre detalls i jo li vaig ensenyar les instal·lacions absolutament buides, però perquè ell tingués una idea. No? Vam haver d'anar, clar, amb llum de dia, perquè si no, no podia ser. Ell va quedar encantat, i sí, va signar el document conforme s'ingressaria a l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. I hem anat fent, s'han buidat cases de tot arreu, del Maresme, de l'Empordà, d'Andorra, de tot arreu. I és un fons potent, que encara no està acabat, d'unidor el que hi hem treballat i el que està fent, però és que van sortint més coses i aleshores, clar, al final, jo abans de baixar cap aquí volia fer ja una reordenació ja però ja em vaig quedar aquí. Ja n'hi ha fotos penjades, més de 4.000, jo diria que més de 5.000 imatges estan penjades online i ja, de Bandera de Catalunya, del Pessebre Vivent de Cadaqués, del Retaule de Sant Armengol, i de viatges, i de visites, i de coses més personals, i de tot. Era un personatge, el conec molt bé a partir de la documentació i bueno, desgraciadament per mi es va morir molt aviat en el sentit de que jo hagués volgut que m'expliqués més ell directament, no? De moltes coses, però bueno, a través de la seva documentació, perquè ho guardava tot. Ho guardava tot, o sigui, el problema era destriar, era, bueno, això és, va cap aquí, això va cap allà, això és poesia, això és tal, això forma part d'aquesta obra, això, però, i bueno, hi ha coses molt, molt, molt interessants.
I això sí que es pot consultar?
Això el 90% es pot consultar. Només queden al marge de la consulta els temes molt, molt personals, molt, molt personals. De totes maneres, el 2020 farà 25 anys de la seva mort, aleshores ja potser les coses, però bueno, això s'hauria de parlar també amb els fills i tal, no? Però el més del 90% del fons és lliure,
Molt bé, doncs arribem fins aquí i et faig la darrera pregunta que faig a tothom que passa pels oficis del llibre, que se suposa que som gent tocada pel cuquet de la lectura i l'escriptura. Tot el que m'has estat explicant és evident que has hagut de llegir molt, però tu recordes quin o quins llibres et van obrir les ganes de llegir?
De llegir?
Sí.
Ostres, em portes a uns quants anys enrere, molts anys enrere. Jo recordo amb molt carinyo, però bueno, no sé si perquè el disc dur ja està ple i tal, els noms se me'n van, recordo amb molt carinyo Viento del Este, Viento del Oeste. Com a llibre breu, perquè no... I com que em va obrir un món en el sentit de dir, ostres, quina diferència, no? De cultura, de no sé, si parlem de més petita, em diria que Lenny Milton amb els Dico, no? Però això ja era molt, molt, molt petita, Doncs ja de joveneta, pues això, llibres d'aquest tipus, no? No sé, sí que hi he llegit molt, sí.
Doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per la feina que feu.
Bueno, esperem que puguem arribar a tothom, sí.
Gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
I ara les recomanacions d'aquesta setmana. Mireu, us porto un llibre de poesia editat per Edicions Tremendes. Es diu Miopies, poesia de distàncies curtes, i l'autora és l'Azucena Momo, amb un pròleg de la Núria Martínez Bernis. Val la pena. L'Azucena Momo és una figuerenca nascuda al 92, és professora, escriu poesia, contes infantils, crítica de dansa... I la poesia que escriu és propera i ens encanta. És un petit llibre, una joieta d'aquelles per tenir a la taula. Per exemple, ens diu: el pare crida i els ulls s'omplen de llàgrimes. Hi ha coses que els nens no haurien de veure, però m'amago les paraules. Miopies, poesia de distàncies curtes, d'Azucena Momo. Edicions Tremendes. I ara un tremendo, un llibre tremendo, que va ser escrit l'any 37, es diu Joventut sense Déu. Aquí no l'hem tingut traduït fins ara, però va ser un dels llibres prohibits durant el nazisme, d'aquells prohibits, buscats, cremats i tres de totes les biblioteques. És de Uden von Horvath, que era un autor de Rijeka, molt conegut, austro-hongarès, molt conegut, molt llegit, i en aquest llibre, que és una novel·la, fa una dissecció perfecta de com s'estava construint aquell règim. Per això ho van prohibir. Com si fóssim detectius, descobrirem el desconcert d'un mestre que procura educar la joventut despietada en una societat que menysprea els valors més elementals. És evident, en aquest llibre no ho cita ell, que parla de l'Alemanya nazi, però ens la descriu perfectament. Anem en compte. Joventut sense Déu, aneu-lo a buscar. És una traducció molt ben feta de l'Anna Soler Horta, d'editorial Fonoll. I fins aquí les recomanacions d'avui.